Molt bona tarda, amics i amigues, com esteu? Avui és dijous, Ripollet Ràdio 91.3, Alberto Castro. Són moltes pistes. Què, ja esteu? Ja ho heu endevinat? Doncs sí, efectivament. Si tot això és cert, això és l'hora del té. I avui amb un programa també especial, si és que sempre començo igual, això és veritat, eh? Cada setmana us dic, aquest és un programa especial. Però és que ho és, perquè avui tenim gent molt interessant. A veure, una mica d'antecedents. A l'any 2012, mare de Déu, com estic jo, a l'any 2012 és l'any internacional de l'envelliment actiu. És a dir, és un any on el que es tracta, el que es vol, és posar en actiu i posar en coneixement i posar en valor l'activitat que fa gent que potser la gent normal del carrer, la vida passa tan de pressa que no ens adonem que hi ha gent que té uns anys però que fan un munt de coses. La imatge de l'avi o de l'àvia assegut a la porta de casa i tot. Doncs bé, tot això no és veritat, perquè hi ha gent que té alguns més, altres menys, que ja no són tan joves, però que fan un munt de coses. Un munt de coses que potser ens hauríem de fer reflexionar una mica què és el que està passant. Avui tenim tres convidats, alguns molt coneguts d'aquesta casa, jo diria que tots, als quals vull donar la benvinguda. Ramon Argenter, bona tarda.
Bona tarda.
Paco Espanya, bona tarda.
Bona tarda.
I Maria Àngels Puyols, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, molts coneixeu aquesta gent. Segurament que qualsevol oient de Ripollet Ràdio que estigui escoltant el programa ara serà dient, home, el Paco Espanya, o home, el Ramon Argenter, o home, la Maria Àngels, perquè és gent que durant la seva joventut, durant la seva maduresa, feia moltes coses, però ara que potser ja estan retirats del mercat laboral perquè la llei diu que són jubilats, doncs han dit, doncs no volem parar, al contrari, volem fer un munt de coses. Aquest programa té una primera pregunta que fem sempre i és, té o cafè?
Mariana. Cafè.
Cafè?
Tallat descafeinat, potser.
Tallat descafeinat. El Ramon és sempre jo. I Paco, vostè?
Cafè.
Cafè també. Bueno, doncs guanya el cafè. És a dir, estem fent una mena d'enquesta. El programa es diu l'hora del té, perquè els anglesos tenen el costum de prendre el cafè a aquesta hora. El té, perdó, però estem veient que, mica en mica, el cafè a Espanya s'imposa més que el té. La qual cosa he de dir que jo també sóc de cafè més que de té, tot i que ara hi ha de colors. A veure, una pregunta, i potser no és massa elegant que ho faci, però no és, no. Ens podeu dir l'edat que teniu, Ramon?
67. 68 en faré el 18 de juliol.
Mira, apunteu-vos, eh? Regalo a Ramon Argenter. 18 de juliol.
Ai, 1 de juliol.
Ah, l'1 de juliol.
Deia. No, que 68 el faré el dia 1 de juliol. Ah. Què he dit, 18 de juliol?
No, ho hem tocat d'això, eh? Però que jo tinc menys anys, però també estic una mica tocat de l'ara. Sí, vale, 1 de juliol, 68. Paco, usted...
A mí mis padres antojaron de hacerme recién terminar la guerra. Es decir, que del 39 para acá, pues va, ahora en diciembre haré 73
años. 73 años. Y usted, María Ángeles, perdone que le faci la pregunta.
Yo el 28 de juny, 60.
60. Bé, doncs, un grapat d'anys, però... A veure, a mi m'agradaria que expliquéssiu una mica quins són els vostres orígens. Començo per les dames, no us fa res... Maria Àngels, vostè és d'aquí, de Ripollet?
Sí, jo sóc nascuda aquí a Ripollet i no m'he mogut d'aquí, tota la vida he estat a Ripollet.
És a dir, la senyora Pujols és de ripolletenca de tota la vida?
De tota la vida, nascuda aquí.
Però vostè, Paco...
De Can Font.
De Can Font, ah, clar. Tu, Ramon, coneixies aquest barri, sí, no? Anaves a festejar
allà. No, allà era la família de Can Font. La família de Can Font.
De Can Font.
La família,
sí.
No la barri de Can Font.
Ah, vale. No, ho feu bé en aclarir-me, perquè clar, jo sóc tan jove... Que tot just, què pot tenir jo? 22, 23, 54...
Ah, no et posis anys, no et posis anys.
Por eso quiero informarte.
Usted, Paco, no es de Ripollet de toda la vida, ¿no?
No, pero bueno, como si lo fuera. Mis hijos son nacidos en Sabadell, pero son de Ripollet, así que... Yo soy de la provincia de Sevilla, de un pueblecito, lo mejor para mí que hay en el mundo entero. Porque cuando voy allí, guapísimo, lo que pasa... Es que tiene la fama Écija del calor que hay allí en la sartén, ¿no? Mi pueblo.
¿Es de Écija usted?
No, Écija tiene la fama del calor. Sí. Mi pueblo está a 21 kilómetros en toda la campiña, han quitado toda la arboleda y allí van las ranas con cantimplora. Allí hace más calor que en Écija. Yo soy de aquel pueblecito y tuve que emigrar, como emigraron tantísima gente, cuando tenía 19 años.
O sea, usted vino aquí
y
a...
Yo vine aquí en el 60, que no me se olvidará. Yo salí de allí, de mi pueblo, el 13 de mayo del 60.
Buena memoria. I tu, Ramon, tu ets de Ripollet de tota la vida, també?
Jo vaig néixer en el número 33 d'aquest carrer, que la ràdio està al número 6, doncs jo vaig néixer al 33.
El 33 de la Rambla Sant Jordi, que es deia la Rambla Sant Jordi?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, bueno, doncs tenim tres, dos ripolletens nascuts i un altre adoptat. Un fill predilecte i un fill adoptiu de Ripollet.
I estoy adoptado aquí, está adoptado allí, porque de, a lo primero he ido para... Cuando de Ripollet tenía 3, 4 mil habitantes y subió a 7, 8, 9 mil habitantes, fui a mi pueblo y de allí pasé a Sevilla para pasar al pueblo de mi mujer, que es de Huelva. Uh-huh. Nos paramos a tomar churro y cojo el ABC. Dice Ripollet, un pueblo de Barcelona que hoy por hoy es la octava, es la novena provincia andaluza de los andaluces que han emigrado al pueblo este.
Sí, sobre todo.
Digo,
de,
fíjate el...
Sobre todo, de, por ejemplo, de Caniles, que hay muchas Caniles, familias de aquí de Caniles.
Esto viene uno y vienen viniendo los otros. Yo me vine aquí. Y a raíz de eso han venido muchos de mi pueblo. Bueno, mira, pues van conociendo. Y mi mujer, pues pasa igual, que de Huelva. Nos vinimos aquí, lo primero que se vino, una amiga de ella de la infancia. Después se casó aquí. Después vino los hermanos del marido, los hermanos de... Sí, y así ha sido. Ha sido...
I vostè, Maria Àngels, se recorda quin va ser el seu primer treball?
El meu primer treball? Doncs jo vaig entrar als 14 anys a treballar a Escondel. O sigui, jo vaig sortir del col·legi un dia de Sant Joan i el 4 de juliol vaig començar a treballar i he estat tota la vida treballant a Escondel fins que, diguem-ne, ens hem prejubilat, per dir-ho finament.
Sí, no sé, no sé.
O sigui, he estat 40 anys treballant al mateix lloc.
I què, quin tipus d'activitat feia l'Escondel?
D'administrativa.
D'administrativa.
Sí, sí.
I tu, Ramon, te'n recordes? Bé, bueno, com no s'ha de recordar? Si el Ramon és l'enciclopèdia, és l'enciclopèdia catalana, però ripolletenga.
Sí.
De què vas? Te'n recordes de la teva primera feina?
Sí. Vaig entrar a picar carbó, amb un taller mecànic.
A picar carbó amb un taller mecànic?
Sí, el 22 de setembre.
Caram. I te'n recordes del primer sou que vas tenir?
Sí, el van robar.
Com?
75 pessetes.
70. I te les van robar, es diu?
Sí.
Pel carrer?
No, un company de la feina.
Caram.
Es dutxàvem, quan acabàvem el taller mecànic, ens dutxàvem, Talleres d'Orzón, i donàvem un sobre, no? Un sobre de color marrón, els 75 pessetes, jo content. Uh-huh. El que no me'n recordo si va ser la primera setmanada o la segona setmanada, que vaig posar jo la camisa, em dutxo, quan agafo la camisa, no hi havia ni el sobre ja.
Caram. Vés a protestar.
I vaig entrar per la mare de la Mercè, que la jefa es deia, Mercè, precisament.
I vas estar picant carbó.
Sí, aquell dia sí, jo i un altre picant carbó perquè tenia 14 anys, i vaig fer el juliol als 14 anys i vaig entrar al setembre. I vaig entrar en 14 anys, i llavors era un taller que feia maquinària agrícola, i hi havia una fornal. Clar, i aquella vegada van portar el carbó gran, i els tenia que picar el carbó per la fornal.
I vostè, Paco, s'acorda de ese primer trabajo?
El primero fue porque no quería estudiar. Y mi padre me dijo, pues venga, a trabajar. Me llevó al campo, estaba trabajando con una carreta, barcinando, perdón, se me está cogiendo la garganta. Barcinar es coger toda la gavilla del campo a la carreta, pincharla y llevarla. Y yo, pues, llevando los bueyes. Y vinieron a aquel cortijo albañil y le dice, ¿quieres seguir aquí? Que me ha dicho el maestro que necesita chavales. Digo, no, me voy con ellos. Desde entonces la construcción.
Supongo que cuando estaba en el campo con su padre, de sueldo nada.
Era para aprender.
Para aprender y para ayudar.
Y para castigarme. Porque como no quería colegio, dice, pues, piénsatelo que no entras más. Tú vas, y es verdad que no llegaba a entrar más en el colegio. Bueno, aprendí. Después tuve la suerte de que por abajo de mi casa vivía un sargento de la Guardia Civil que había tenido un accidente, se metió a cartero y aquel hombre, oye, se puso interés en lo poco que sé, me lo enseñó él.
La vida ha sigut la seva escola, no? Almenys
la vida
és per
escrivir el libro gordo de Petete.
Uh-huh. I, bueno, en el cas de Maria Àngels ja ens ha dit que tota la seva vida va treballar d'administrativa,
sí,
a l'Escondel.
Sí, sí, sí.
I l'última feina, diguem-ne, formal que van fer, la de Ramon la sabem perquè la tenim molt a prop, és a dir, tot just fa un any, no? O un any i mig.
Que m'he jubilat?
Sí.
Ara, pel setembre farà un any.
El setembre farà un any. I què és el que feies? Per si algú encara no ho sap.
Treballava feia teatre, feia tenis taula, vaig fundar la penya bessonista Ripollet, i llavors, doncs, com vaig anar al treball amb l'esport, no? El taller de maquinària agrícola, el mateix propietari va posar una ferreteria, i llavors vaig estar a la ferreteria fins que la ferreteria es va tancar. Que va ser ja quan vaig entrar a la ràdio, i a la ràdio ja, fitxat per la ràdio, diguéssim, podríem dir.
¿Y su último trabajo, señor Paco?
Me gustaría estar trabajando todavía, porque no quiero recordar como de ellos el trabajo. Tuve un accidente muy grave, muy malo.
Vaya por Dios.
Yo nací en el 68. Yo tengo un hijo que nació el 26 de agosto del 68. Yo nací el día 13. Me caí por un hueco de ascensor de un octavo piso, en la Vía Julia.
Madre mía, ¿en la Vía Julia? Yo vivía en la calle Flor de Neu, al final de la Vía Julia.
Pues la Vía Julia... Me caí, estaba poniendo las guías del ascensor, eran unas guías grandes, pesaban 80 kilos, entonces la iba subiendo y el peón abajo ayudándome, la dejaba en el rellano de la escalera y subía al otro tramo y yo me subía arriba. Y yo iba dejando en cada rellano una tabla para después bajar la collaba, después para irla repasando. Y cuando estaba arriba, donde estaba la sala máquina, el chaval se ve que la dejó en el filo, se fue y me llevó.
Madre.
Yo no sé si me enganché en las tablas, yo el golpe más fuerte fue el de la primera planta a los parkings. Claro. Vinieron a recogerme, pues.
Pensando que.
Y lo que no movía las piernas, por favor, no tocarme mis piernas, que no me las siento mis piernas. Vinieron una ambulancia, me cogieron con. Me metieron fajas y me llevaron al pasaje de la Concepción, no sé dónde está. Allí está el Paseo de Gracia y la Rambla Cataluña. Hay un pasaje allí que está la clínica del doctor Jimeno. Allí me tiró yo 3 años, enyesado.
Madre mía.
Enyesado.
O sea que digamos que lo suyo fue... Tampoco fue un despido agradable, ¿no?
Pues, y después, eso, el problema que acarrea. Porque después ya, de consecuencia de aquello, yo a mí me han tenido que abrir 3 hernias discales, me han tenido que abrir aquí una hernia pulmonar, me han tenido que... Yo tengo 22 operaciones.
Vamos, que tiene usted más heridas que un torero, ¿no?
El torero se queda en pañales conmigo. Yo digo muchas veces, yo tengo más corte que el trapo un afilado.
I vostè, suposo que quan va començar a treballar a l'Escondel, tot i que vostè és la més jove dels... Gairebé dels quatre, gairebé dels quatre. Però suposo que el fet de que una dona entrés en una fàbrica no era com ara, que les dones estan afortunadament reconegudes com qualsevol altre treball, però quan va entrar vostè suposo que seria fotut, no?
No, tot i que, diguem-ne, m'ha acabat malament, aquí, a l'època doncs, que jo vaig entrar, aquí era quasi una sort que et toqués la rifa poder entrar a Escondel a treballar. Vull dir, era una fàbrica important, a Cerdanyola, havíem arribat a 1.500 treballadors, i era allò, no?, doncs, que acabaves de sortir del col·legi i si et podien col·locar allà, doncs, et havia tocat la rifa, i jo hi tenia una cosina treballant i, doncs, ja et dic, feia 4 dies que havia fet els 14 anys i cap allà, i era una fàbrica en aquell temps, doncs, que era de les pioneres d'aquí als voltants en quant a serveis, eren molta gent, potser tampoc no feia falta tanta, però que sempre el treballador, tant el treballador administratiu com de fàbrica, doncs s'havia estat molt bé. Jo me'n recordo quan vaig entrar, hi havia guarderia, hi havia economat.
Caram.
Jo a l'entrar als 14 anys, quan ja representa que els nois entraven amb 14 anys i eren doncs els... feien un aprenentatge allà dintre. Les noies va durar un curs que... a les que vam entrar tan jovenetes, doncs el de matí anàvem a classe, ens feien... hi havia un professor pels nois que havia estat un dels germanos d'aquí Ripollet, l'Honorato, no sé si tu, sí, Ramon, sí, te'n, sí, recordes, sí, 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 que es va casar amb una de l'Estrella,
sí, sí,
doncs va entrar a treballar i ell donava classes als nois, i llavors doncs les 10 o 12 que aquella època teníem entre 14 i 15 anys, al matí ens feien... anàvem a classe, la resta del dia treballava. Vull dir que jo de la feina en tinc un bon record. Vull dir, jo hi he estat sempre bé. I això, el problema que dius tu de la dona discriminada, allà no ho notàvem massa, eh?
Va tenir sort, doncs.
Tenia, que eren moltes dones.
Clar, és que...
Sí, sí.
Tu no, quan se retira uno, sí, en un trabajo que le gusta, pues está... Yo, mi oficio me gustaba mucho.
Mucho
mi oficio. Yo de lo primero trabajo que hice aquí en Barcelona fue el Cinema Urgel, que era, en aquel entonces fue el cine que se hizo con más butacas en Europa. Tenía 3.000 asientos.
Caramba.
Eso va bajo de un bloque. Y yo traía el oficio bien aprendido, que me dice, había allí un hombre mayor, rompió tres mármoles. Y dice, ya va, te veo que te gusta la... Digo, hombre, me encanta. Si no me encantara, no tendría el oficio con la edad que tengo. Estaría como unos amigos míos que están todavía arrimando mortero. Es que tengo un hombre ahí, me ha roto unas placas de mármol. Si quisieras tú hacer la fachada... No me digas que en tu pueblo se pone mármol. Digo, pues sí, estoy haciendo la iglesia, le puedo enseñar fotos. Coloco yo los mármoles de la iglesia a mi pueblo, una iglesia nueva que han hecho. Sí, sí, estuve haciéndola. Sí, mi oficio me gustaba. Lo que pasa es que yo no me he podido retirar como otros que están retirados por su edad, y ha sido un desastre, porque después lo que me han dejado a mí... Ahora...
Más o menos lo que nos ha pasado al resto.
A mí me dejaron 35.000 pesetas, con los niños pequeñitos. Lo que pasa es que yo tengo una mujer que se empernacó con la máquina cosiendo, y después, donde estaba mi cuñada, en una fábrica de Zorriba, que es de Pandrés, se jubiló una persona, se metió allí, y nos lo fuimos pasado canut.
Tenemos una administrativa de toda la vida, un albañil bo per al que en consta.
Estava encargat en...
Però tu, Ramon, has fet una mica de tot i força, no?
Molts anys de mecànic, maquinària agrícola, molts anys de ferreteria i 30 anys de ràdio.
I, bueno, i algú podria pensar, bueno, amb això ja hi ha prou. Clar que n'hi ha prou, clar que n'hi ha prou. És més que suficient. Però és que aquesta gent no estan aquí només per al que han fet fins ara, que és molt important, sinó per al que estan fent en aquests moments. Però escolta, per parlar del present i del futur, fem una petita pausa, us sembla? I segur que tothom estaria d'acord en que un dels boleros més macos de la història ha sigut un títol que, a més, ara ens ve que n'he pintat. Reloj no marques les hores.
No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Thank you. camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas.
Reloj, no marques las horas. Quin bolero més maco, Ramon?
Molt, molt, molt.
Tu has ballat aquest bolero?
No sé ballar, no m'agrada el ball.
Op. Vostè sí, no, Maria Àngels?
No, tampoc.
Paco,
no sóc bé
tu
la
sí.
Jo?
Tu sí que has bailat esto y otras cosas.
He hecho algunos bailes con la mujer, pero que después bailamos un poquito. Mi hija me ha querido enseñar sevillana y yo cuando la vi digo, bueno, esto está hecho. Cuando hice dos y me dijo, espérate, que todavía no has hecho la segunda y no sabes hacer palmas de quiera. Hasta luego.
Però bueno, això no pot ser, és a dir, sí. Això demostra que a vegades tenim és tòpics que... a la gent gran, no? Que la gent gran balla bé, que són... Doncs bé, mira, el Ramon era sempre poniendo discos, no? Com deia sí. Aquella cançó, no?
I a Barcelona coneixien com el rock and realizado de Ripollet.
Com explica això?
A Barcelona, a la revista que escrivia jo, perquè jo estava fent col·laboracions a Ràdio Miramart, em deien, bueno, jo, el meu pseudònim era El Rocanrolizado de Ripollet.
Rocanrolizado
de Ripollet. Uah. I llavors, quan va desaparèixer el rock and roll, que va sortir el twist, era el rocker twister de Ripollet.
El rocker twister. I vostè, Maria Àngels, no era de... No era de ballar?
No era de ballar, no. A mi, és que suposo que tot va la manera doncs, que enfoques la vida i potser a la meva època que era d'anar a ballar, doncs a mi em va donar més per la muntanya i per l'OEC sí. I per portar un centre d'esplai i clar, allò era doncs era més d'anar a cines, cinefòrums i coses que el ball no ha estat mai, tampoc no m'ha agradat massa mai.
I el Paco, tot i que deia que su hija li quería enseñar sevillana i que él era un negado i que se escapó por la puerta de atrás, he de decir que él no ha bailado, pero que ha organizado bailes,
bueno, organizar,
para aburrir.
Bueno, eso ha sido lo mío, es decir, desde pequeño ha sido mi cultura. Yo aquí, el primero de venir a Cataluña, la única casa que había estaba en Hospitalet, en la avenida de
Casa Andalucía.
Estaba allí en Hospitalet, en la Avenida Luz, estaba la tertulia flamenca y estaba la casa de Antonio Mairena. Yo vivía recién casado en la Meridiana y me iba allí. Cuando me daba cuenta, madre mía, las 2:30 y no había ni autobuses ni metro y no había dinero, estaba aún así, como iba a contar. Y pues andando cogía yo la calle Cruz Cubierta, me bajaba la calle Cruz Cubierta, Plaza España, Gran Vía adelante, Los Incantes, y cuando llegaba a mi casa decía a mi mujer, ¿pero dónde vas? Digo, a coger la talega que me marcho, que trabajo en Zambó y tú. Bueno, es un día y otro, mira.
Seguramente, yo después creo que no habrá nadie que no sepa que el señor Paco España ha estado y estará toda su vida vinculado a la Macarena, a la Peña Macarena.
Yo he hecho de todo.
¿Cómo empezó el tema de la Macarena aquí?
La Macarena nosotros estábamos haciendo, la Macarena se empezó aquí en el Báfaro. Ahí la empezó el domingo, que hay que vender la lotería, el pescatero y Juan Aguilar. Empezaron ahí, después de aquí pasó a la Peña Bética, aquí en la calle...
Porque hay que decirlo, usted es del Betis.
Bueno, eso sí.
Eso...
Es que los béticos nacen, no se hacen.
Por encima de cualquier otra cosa, ¿eh?
Es del Betis.
Bien. Me decía que aparece... El bar Alfaro, ¿no?
Sí, sí, y subió allí a la ¿cómo se llama la calle aquella que sube? Que está la Peña Bética, que está la Peña Bética esa.
Magallanes.
Y de ahí después, el Estapé, el abuelo de Estapé, tenía aquello allí y se fueron allí. Nosotros entonces comenzábamos con el Pollo de Oro. Y allí empezaron allí en un cuartito que había y así empezó la Macarena. Primero aquí, después pasó allí. Y cuando se terminó el Pollo de Oro, pues yo me pegué allí porque decía, va, vente. Y digo, que no, que yo he salido de, harto. Y de, que sí, que me metí ahí y hasta ahí. Hasta ahí sigo, ¿eh? Y después, pues, la Casa Andalucía de la Llagosta, pues me llamaron que si podía echarle una mano. Digo, sí, hombre, lo que queráis.
Una pregunta.
Y llevo ya 30 años echando la mano.
Una pregunta, Paco. ¿Qué hace la Macarena? Para quien no lo sepa, la Peña Flamenca La Macarena, ¿es un sitio donde van ustedes, están un rato allí o organizan?
La peña la aguantaba más que nada. Yo trabajaba por la peña tanto, porque ahí se criaban, que ahí están hoy, que los puedes, ya todos son ya casados, padres, tanto las nenas como los negros. Ahí no, yo veo un niño por un parque tirado por ahí fumando porro y haciendo gamberrá, no lo soporto nunca. Entonces, forma de escogerlo, te van los padres allí, se lo pasan bien, porque nosotros nos vemos pasar bien, hemos hecho la feria, hemos hecho nuestros arroces, hemos hecho nuestros potajes, hemos hecho nuestra, los niños allí ayudando, cuidando la ayudar, y después se han metido en el baile, y entonces han salido hechos hombres y mujeres. Hechos hombres y mujeres, que hay muchos por ahí, a mí me da una alegría verlo hoy con sus niños.
Eso lleva trabajo, ¿verdad?
Mucho, ¿tú? Mucho sacrificio, y mucho, madre mía, y muchas horas. ¿Sabes lo que es? Yo mismo el potaje este, que yo ahora no puedo ya. Yo he hecho en la Macarena, claro, y todo, ¿eh? Potaje para 300 personas, ¿eh? Y eso me lo he cargado yo solito, porque he pillado muy poquita ayuda. Suerte, unas mujeres que iban allí a hacer manualidades y me pelaban 4 tomates, pero yo me iba ahí 10 o 12 días antes, empezaba ya a preparar, pelando y metiendo en las neveras, y yo hacía ahí un potaje, te llevaba 35 kilos de garbanzo, 5 kilos de judía blanca, 2 cajas de judías verdes, otras 2 o 3 cajas de tomate, sus 25 kilos de chorizo, para 300 personas.
Caramba.
Y después un gazpacho para 250 personas. Eso lo he estado yo haciendo pues 20 años.
Pero bueno.
Y después hacíamos el concurso.
Pero habrá gente que pensará que eso lo hacía usted a cambio de un suculento sueldo, ¿no?
De costarme encima el dinero y horas de sueño y decía eso. Eso no queda, porque está en una entidad lo que les cuesta el dinero, porque sí, cuando no estamos ahí arriba, que no había nada, había que hacer una rifita, lo primero que sacábamos de la rifa éramos nosotros. Es decir, que cuesta el dinero, pero bueno, y mantener allí a 25 o 30 niños que salen y entran otros tantos y van relevando, si los ves que salen y hoy están trabajando y son hombres y mujeres, y no ves un niño que haya salido malo de la entidad, eso es muy bonito. Yo cuando sí me pongo enfermo, cuando yo iba por ahí atrás y un niño rompiendo una farola, como le digo, un día me se enfrentan. ¿Las paga usted? Digo, sí, las pago yo y tu padre y el otro. ¿Qué te piensa a ti que paga esto? ¿Eh?
Pues tiene usted mucha razón, señor Paco. Y el Paco España es un ejemplo claro de una persona que, doncs, que ha dedicat molt de temps, molt de cariño, molt d'entusiasme amb una entitat. Després parlarem del futur de les entitats. En el cas de la Maria Àngels, potser, com ella deia abans, tota la seva infància o joventut va estar vinculada al món de l'esplai, però en aquests moments ens podies dir què és el que estàs fent en aquest moment?
Doncs bé, en aquests moments estic a l'aula, estic de presidenta de l'aula, i una mica...
Perdó, de l'aula d'extensió universitària.
D'extensió universitària per la gent gran.
Que és un espai, per qui no ho sàpiga, és una... Jo penso, bueno, però explica-ho tu millor, què és el que estàs fent?
Doncs les aules, que doncs ja fa molt de temps que existeixen aquí a Catalunya, ben bé les aules estem escrites a la FORPA, que és l'organisme que ho engloba tot, i l'altre dia vam estar a una assemblea i jo em vaig quedar parada perquè fa 30 anys que existeixen les aules d'extensió universitària.
30 anys?
30 anys, les primeres fa 30 anys. Aquí a Ripollet, doncs, hi estem al tercer curs, i el que es tracta és, doncs, de fer arribar a la gent gran, bé, oficialment ha de ser a partir de 55 anys en endavant. Tenim algú una miqueta més jove, però que no sigui dit. I llavors, doncs, és donar-los a aquesta gent gran, doncs, l'oportunitat d'entrar una mica en el món, no diré universitari, perquè seria potser una mica, doncs, molt fort, però d'oferir aquestes classes conferència cada 15 dies, doncs, que els hi aporten uns coneixements, i si més no, doncs, és una estona, doncs, que és allò que els treus de casa i que estan... doncs amb aquestes clàssiques, aquestes conferències. I bé, jo el primer dels 3 anys, el primer any hi vaig anar, doncs, com allò, doncs jo vaig veure que es muntava això aquí a Ripollet i em va interessar, doncs, com alumne, per dir-ho d'alguna manera. Però llavors ja la cosa es va complicar i em van demanar que em posés a la junta, doncs, i a partir d'aquí, doncs, ja he estat treballant, doncs, aquests 2 anys a dins de la junta.
Dins de l'aula d'extensió, ve gent... Jo he tingut la sort de participar en algunes xerrades d'aquest tipus i ve gent important i es parlen de temes molt interessants, vull dir que no,
molt.
Ningú es pensi que és un...
No, ve gent
amb un pes específic.
Home, són professors de universitat, la majoria, perquè nosaltres estem escrits a l'Autònoma i una mica, doncs, a cada trimestre, com a mínim, hi ha d'haver 2-3 professors universitaris. Però, a més, estan tocant des de per exemple, es va fer la conferència, doncs, que va venir el director del Sincrotró, Alba de Cerdanyola, doncs que, aviam, que era una conferència una mica, ja, feixuga, no?, una mica, doncs, de dir, bé, t'ho expliquen, entens una part, però, aviam, no és una cosa fàcil. I llavors, doncs, es va fer la visita i la gent, doncs, va venir i molt interessat tothom a assistir a la visita al Sincrotró i molt bé, vull dir que, doncs, a vegades, aviam, intentem combinar, doncs, coses, aviam, doncs, si un dia és una conferència una mica, doncs, més feixuga, més sèrie, doncs, l'altra, doncs, buscar una de cinema, per exemple. Però la gent, bueno, ha tingut una resposta enorme.
Quanta gent hi participa?
Ara estem amb 140 socis.
140 socis.
Ah. I clar,
cada 15 dies aproximadament?
Cada 15 dies. El que passa que, diem-ne, no ve el 100%, et ve un 80%. Oh, sort, perquè si no, no hi cabem.
Però d'unidó, eh?
Clar, és que llavors, vull dir, si això tira endavant com volem i tirarà, tindrem un problema gros si s'hi va afegint més gent.
I el fet d'estar en la junta que porta aquest tema... Et porta moltes hores de treball o ho fas...?
No, home, no, ho tenim molt repartit.
Sí,
som un bon equip, som 8 persones i jo penso que ens ho anem repartint i no, tampoc, aviam...
T'agrada, això?
Aviam, sí, nosaltres, doncs, els dimarts jo ja sé que tinc aula, un dimarts tenim la conferència i l'altre dimarts tenim la reunió de la Junta, a part dels extras que hi puguin haver, no?, però...
Imagino, bueno, que, com en el cas del Paco... El teu salari per fer aquesta feina,
sí,
increïble,
sí,
també,
increïble,
no?
Increïble, sí.
Eso dice mucho, estos salen de aquí forrados.
Sí. No, si però molt contenta de fer-ho, eh?
Eso creo que cuesta dinero, eso.
I tant.
Yo iba por ahí a las peñas, cuando cogíamos lotería en bloc, los bloques de lotería en las navidades, oye, cómprame de la peña, dice, sí, pero tú me tienes que comprar a mí. Bueno, le daba 5, yo le compraba, pero no de...
Ya,
de mi cartera. Yo tuve que llegar a decir, mira, vamos a pedir unos décimos a la bucha del oro, que se ponen 2 euros más, el que quiera un décimo, y que se lleve un décimo y lo parta con los amigos. Yo no voy con más... De esta forma más por ahí, porque, bueno, que gasto la semana de mi casa, tú.
Y en el caso de Ramón Argenté, a ver, Ramón, només disposem, no arriba al quart d'hora del programa. Què és el que estàs fent ara? Perquè...
Pues quasi es pot dir el que havia fet des de l'any 54. Tenis taula, cada dilluns. Amb el tenis taula, pues, vaig entrar al 54, vaig passar de ser jugador a entrenador, a directiu, a president, a representant d'Espanya pels clubs de Catalunya, i ara sóc el president d'Honor. I continuo ara, que tinc hores, els dilluns estic d'entrenador a l'escola, amb l'escola tenis taula. Això pel teatre, pel tenis taula. Pel teatre vaig fer la primera obra l'any 56 i torno a estar al teatre. Ara estem cada dia ensejant Mamma Mia.
Mamma Mia?
Sí,
i estem, jo porto tot el que és la part de la llum i el so i la música de Mamma Mia.
No em diguis que no canta, Ramon.
No canta.
Mai,
no
canta.
Home, jo vaig deixar el teatre perquè... I vaig estar fent des del 56 fins a l'any 1999, que em van fer l'homenatge, doncs fent obres, 6 obres a l'any. El que passa que abans d'estar a la ràdio i fer les retransmissions esportives, jo podia anar als ensajos, però no podia fer teatre, perquè a l'hora de fer teatre tenia que anar un dissabte, doncs, a veure el hockey, o a fer la retransmissió del hockey o del bàsquet, no?, que començava a la sala de tarda. Per això vaig deixar el teatre d'actuar. I ara, sabent que m'he jubilat, doncs van dir, Ramon, ara has de tornar, i he tornat. I a més, doncs, saps que estic també amb la Ripollet Història Imatge, que sóc el presentador que fa, doncs, l'estan fent aquesta pel·lícula dels 50 anys de la Riuada, que si no hi ha res de nou s'estrenarà el dia 30 de setembre aquí a Ripollet en el Teatre Auditori, que és un diumenge, ho volíem fer el dia 25 de setembre, però està la sala ocupada. Ho farem el dia 30 de setembre a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. Això per la que fa la... continua amb el tenis taula, i a més, doncs, ja que estem parlant del tenis taula, estem parlant de que el dia 2 i 3 de juny farem aquí a Ripollet els campionats de Catalunya, durant dos dies de competició, 30 equips de tot Catalunya, amb un total de 200 jugadors, estaran aquí a Ripollet competint els campionats de Catalunya, categoria Leví i Juvenil. A part d'això, doncs, cada divendres, saps que estic a la ràdio, faig el programa els divendres Pop Rock de 10 a 1, i quan a sobre temps, cada dia surto a passejar amb el gos, i quan acaba de passejar amb el gos, cada dia, de matí i tarda, quan surto a passejar jo amb la bicicleta.
Això de la bicicleta, la ràdio és màgia, eh? I mentre escoltàvem el bolero de Rolón no marques les hores, el Ramon li comentava al Paco, que òbviament tots tres són amics de tota la vida, i comentava que s'havia comprat una bicicleta. Com és la bicicleta que t'has comprat, Ramon?
De passeig, però és elèctrica.
Ah!
Sí, s'ha de pedalar. Si no pedales, la bicicleta no va. El que passa que tu vas en pla i el mateix pedales anant en pla que en baixada, que en pujada.
Explica una anècdota que et va passar amb un ciclista.
Sí, pues no fa gaire, no fa gaire, fa poc. Jo venia de Montcada amb la bicicleta, no? I el baixar sempre baixo pel cantó del riu, pel circuit aquell, i el pujar pujo per la carretera, i vaig trobar 7 o 8 ciclistes ben equipats, era que no els hi faltava de res, no? I jo vaig pensar, a veure si, i em portava una distància d'uns 50 metres, vaig pensar jo, a veure si amb la tercera velocitat, que és per fer pujada, els atrapo. I sí, els vaig atrapar i els vaig passar. Clar, es van mosquejar tots. Es va passar perquè tots, a més, clar, ells anaven aixecant-se perquè a més de vens de les Malíbar.
I diré d'on va.
Cap aquí. Este viejo nos ha pasado.
Dirà el viejo.
I no sabia que era motor. Ja tenia. Però no oies, jo anava sentint mentre anava adelantant. Però no oies el ruido que hace. És que, jo sé què va passar. I van apretar tots i no em van enganxar. I van anar per allò i es van donar compte que és elèctrica. L'únic que passa que té avantatge que si tu ara vas, com jo que sé, d'aquí a Granollers i fot baixada, pots anar en bicicleta i llavors fas servir els canvis, i mentre va en bicicleta llavors es va carregant la bateria. Però jo sempre vaig amb la bateria engegada.
Molta gent que estigui escoltant el Ramon Argenter i que no el conegui, crec que no hi ha ningú en aquest planeta que no el conegui, el Ramon Argenter pot pensar que té 16 anys i que l'ha provat a l'ESO i els pares li han regalat una bicicleta per l'entusiasme del que està parlant, i no. 16 no, Ramon,
no. 68 faré el dia 68.
68. Jo crec que l'exemple, l'anècdota del Ramon explica molt bé la intenció d'aquest espai de ràdio, no? És a dir, com una persona gran en un moment donat supera per voluntat, per iniciativa, aquest jovent que a vegades necessita que si una bicicleta lleugera, que si un equipament, que si la bossa d'aigua, que si el casco, que si el genollera, que si no sé què, i arriba un senyor de molts anys i amb una pujada, bum, els deixa darrere, no?
Sí, però això que s'ha d'anar tot, no? Però això que deies de la gent activa, la gent gran, si ha sigut actiu de jove, continua sent actiu ara. És molt difícil que una persona gran vulgui ser actiu ara quan mai ha fet res. Jo, per exemple, soc solter, però és que jo plegava a treballar a les 8, m'anava a casa, em dutxava, m'anava a entrenar, arribava a casa a les 10 i m'anava a teatre. Cada dia. I els diumenges a jugar. I tota la vida he estat portant crios a jugar i jo sóc solter i portava els crios dels altres a jugar. Entens què vull dir? Però això ho he fet sempre. Aleshores, clar, a vegades incitar la gent gran a fer coses quan mai han fet res més treballar, això és més dur, els costa molt més. Ara, jo ja per això et dic, no treballo, però no estic jubilat. Vaig anar a entrenar, entreno els crios, jugo jo, que hem anat a Catalunya de veterans, vaig a teatre, vaig a la bicicleta, vaig a baixar amb el gos, vaig amb la moto, que em diu, vaig amb la moto, vaig amb tot, i faig ràdio.
Paco, en el caso de la Peña Macarena y de su experiencia, sí que es verdad que la Peña tiene contacto con niños, porque como usted decía, una de las actividades que hacen, y además con un éxito rotundo.
Yo lo he querido siempre por esto, porque yo he estado por ahí y ver los niños en los parques de esto no hacen nada.
Pero
no aprenden nada.
A la hora de organizar, de pensar, de currar, vamos, La gente joven parece que no tiene demasiadas ganas, ¿no?
Ahora.
Que tienen que...
Ahora. Pero dime ahora dónde hay uno de la juventud que quiera currar. Antes los niños estábamos aquí, la fiesta mayor, y ellos eran los primeros que iban a limpiar mesas. Nosotros sirviendo, los que habíamos sirviendo, nos multiplicábamos, porque claro, nosotros teníamos que tirar durante el año con lo que sacáramos en la feria. Y nosotros trabajando, sirviendo mesas, y los críos se criaban con nosotros allí, y limpiaban las mesitas, cogían un cubo, y curraban, y pegaban allí. Después, el que le gustaba el baile, bailaba, el que le gustaba la guitarra, y el que le gustaba el fútbol, como mío, yo tengo tres. El mío mayor lo habrá conocido Ramón, que ha jugado en el Ripollet de pequeñito hasta grande. Y ahora está en la fábrica y sigue. David, el poli, sí, le decían, porque cuando el poli Torrincón este era de Alberti, el poli, se le quedó el poli. El otro, la guitarrita, pues a la guitarra le busqué el profesor, el que teníamos en la entidad, que ha ido con la Ana Reverte muchísimos años, y la niña al baile. La niña empezó con 4 añitos en la Macarena, ha estado de profesora en la Macarena unos pocos años, ha dado aquí, que hizo aquí un cuadro de personas mayores, ha estado en Montoné, en Momoleo, ahora está en el cuadro flamenco de la Generalitat, que hicieron el 18, ya te he dicho, hicieron con el Antonio Canales y Rafael Amargo, y el cuadro que hay,
pero
qué obra más bonita, con todos los temas de Serrat bailado. Bueno, eso fue con unas aguas que salían, pero yo no sé cómo montaron aquello, que caía como bailando en una piscina y caían zapatos y esto, y parecía que caían en el agua, cosa más bonita.
Pero Paco, eso quizás son tan activos sus hijos porque en casa han tenido un ejemplo de un no parar.
Porque, perdóneme,
la expresión, pero usted es un culo de mal asiento.
Porque yo he procurado de que mis hijos no estén por ahí apedreando perros en esos parques. Yo me lo he llevado, mira, yo he tenido que llevar mío a Furbo, a donde toca ahí el Ripollet. Después, a la nena, cuando empezó a bailar José de la Vega, porque la tuve que meter allí, y ha hecho, ella tiene diplomas con el Antonio Canales, con el Tete, con las Manchas Esmeralda, con el Manolo Marín. Yo me iba a José de la Vega, que está en la calle Aribau, y con la niña allí. Y después el otro con la guitarra, a Mollé. Y no paraba. Y me tenían día y noche. Después el más pequeño empezó a tocar en la Peña de Badía. Lo tenía que llevar a las 10 porque no tenía permiso de conducir. Y a las 3 de la mañana yo estaba en la Macarena y le decía a mi mujer, me voy un momento por aquel. Y me iba por el otro. Y así que... yo no he parado. Y bueno, y sigo. Lo malo que tengo ahora, ya te he dicho lo que me ha pasado, que me fastidié en una esquina de San Benisco, y pero yo sigo. De la Llagosta dice, pero chiquillo, yo llevo el concurso de la Llagosta, y es un concurso que hoy es el segundo en España detrás de la Unión, que está hecho con los estatutos de lo que se hace aquí, el Pollo de Oro. Y este año es el 29º concurso ya, y ya ha llovido, y allí pasan cada año muchísimas personas a cantar. Este año hay 4 preliminares, a 6 cantadores por preliminares. Son 24 cantadores. Vienen de Jerez, vienen de todo sitio. Conocen aquello igual que conocían Ripollet cuando el Pollo de Oro. Conocen la Llagosta en toda España entera.
Bueno, y en el cas de Maria Àngels, jo suposo que vostè, que està més a prop de la gent, diguem, de donar una altra opció, una altra perspectiva, suposo que també valorarà molt positivament el fet de que, entre cometes, la gent gran, jo diria la gran gent, faci coses, no?
Home, i tant que ho valoro. I una mica el que ha dit el Ramon, de que la gent que fa coses és la que sempre ha anat fent coses, amb això no estic totalment d'acord, perquè, per exemple, tota aquesta gent, doncs, que ara ens ve a l'aula, clar, són gent que són avis, que han tingut, doncs, i com que malauradament la majoria són dones, els homes els hi costa més fer aquestes activitats, doncs per una raó, doncs, d'haver de portar a la casa, de tenir els fills, de nets, doncs no han pogut fer aquestes coses. I en canvi ara, doncs, s'hi apunten, perquè a part de l'aula, jo veig també a l'escola d'adults, jo vaig un dia per setmana a fer tertúlia, i jo, bueno, quan vaig començar l'any, em vaig quedar meravellada de les persones grans, però grans, i estan ple, fan totes les activitats, totes. I són gent que ha començat ara de gran, vull dir que, no sé, un detall que és que a mi em va d'això molt, és que en la tertúlia vam haver de llegir el Quixot. A mi, jo ho haig de reconèixer, a mi em va costar un munt, un munt. Doncs hi havia persones que ja se l'havia llegit 2 vegades, i gent amb dificultat de lectura, que no tenen una lectura fàcil i fluida. Vull dir, i aquesta gent ha començat ara, a partir dels 70, gent amb 80 anys. Vull dir, i no sé, clar que t'aporta i et fa pensar, doncs, que...
Clar, podria, a fer activitats, però diguéssim, no estan ficats en una entitat sense
això
parar.
Això ja no, és participar això, en les activitats.
Que
no, clar, posar-te...
Jo, per exemple, sempre he dit, jo penso que no he dit mai el casal d'avis. Perquè
clar,
jo penso que no
et farà falta tu.
Ni que tinguin 90 anys, si sí, jo tinc 90 anys i vull anar a fer teatre, ni anar a fer el teatre, a més de la casa de la Vés Joga Cartes.
Clar. No, i tant, perquè ho has fet tota la vida.
Per això et deia que jo estic jubilat, però o sigui, que no treballava però no estava jubilat. Sí. Perquè no paro de fer coses.
Per tant, des d'aquí aconsellaríeu a tothom que ho estigui escoltant aquest programa i que li faci vergonya sortir, perquè què diran? No, que surti.
No, de cap manera.
I que faci coses.
I tant.
No?
Ah.
A més, els temps han canviat, perquè jo recordo que la meva àvia va morir als 69 anys com una anciana decrèpita i afortunadament doncs cada vegada tenim una millor bellesa, no? És a dir, estem més físicament una mica millor.
A part que hi ha un ventall molt ampli d'activitats a fer, vull dir, no és només, doncs, és que hi ha molta cosa. Si tu mires Ripollet, a part de 50.000 associacions, és que es pot fer de tot.
Ho veus, Jordi? Jordi Puig, que és el tècnic que tenim aquí cada setmana i que gràcies a ell senten les cançons i els micros i tal. Jordi, tranquil, tu no pateixis, ja estàs gran, ja ho saps, però mira, podràs fer moltes coses, podràs ballar o aprendre a tocar la guitarra, en el teu cas ho veig complicat, anar a l'escola és massa tard ja per tu, perquè t'han tret de totes les que has anat, de tres, només t'han tret de tres, vale. I bueno, ràdio sí que pots fer, ho fas força bé. Mira, amb el Ramon, dintre de 40 o 50 anys encara estareu fent remeis de l'Elvis Presley. Escolteu, ha estat un veritable plaer, de debò us vull agrair sincerament aquest temps que heu dedicat, perquè sou gent molt ocupada, per al que hem vist, i per tant vull agrair especialment a tots tres, al Ramon Argenter, al Paco Espanya i a la Maria Àngels Pujols, el fet que hagin compartit amb nosaltres aquest té. El programa ha quedat molt maco, ha quedat molt bé. Ha quedat tan bé que jo crec que el diumenge a les 5 podríeu tornar-ho a escoltar, perquè repeteix. Però ha quedat tan bé que fins i tot jo crec que si entreu a ripolletradio.cat, a Ràdio a la Carta, i busqueu l'Hora del Té o qualsevol programa de l'emissora, us ho podeu descarregar i escoltar-lo tantes vegades com vulgueu. Oient de Japó, perquè tenim un oient que s'escolta de Japó a través d'internet, ho veus, xato, ho veus. Clar, home, espavila, que tu ja ets grandet. Feu coses, no pareu mai de fer coses, perquè és d'aquesta manera que un es manté viu, no?
Sí, tanto.
No sou gent gran, sou gran gent, de debò.
Si te sientes en casa, lo tienes todo hecho ya.
Gràcies en nom de tots i de totes pel fet de que estigueu actius. Ens veurem pel carrer, segurament, fent un munt de coses. I, bueno, jo no sóc tan gran, sóc una mica més passiu que ells, no tinc tanta marxa, però el dijous que ve us prometo que tornarem a fer un altre programa aquí a Ripollet Ràdio, a 91.3, en companyia del Jordi Puig, que és, ja som parella de fet, ho hem de reconèixer, aquí, com deia, a Ripollet Ràdio, tots els dijous, l'Hora del Té.